connectar. Castellar del Vallès acull Identitat Esculpida, una mostra fotogràfica concebuda conjuntament per Mar Hernández Plana, el fotògraf Jordi Serra i l'artista multidisciplinar Helena Pielías. A Ràdio Castellar tenim la Marina Antúnez amb la Mar Hernández.
Ens anem ara a parlar d'un tema d'interès per aquest novembre aquí a Castellar del Vallès. L'Ajuntament de Castellar, l'escultora Mar Hernández, impulsen doncs, durant tot aquest mes un programa commemoratiu per celebrar els 10 anys d'Identitat Esculpida. Un projecte que es va crear el 2015, doncs, que va convertir un procés de malaltia oncològica en un procés artístic i vital, on hi van participar Mar Hernández, també el fotògraf Jordi Serra i l'artista multidisciplinària Helena Pielas, i que va esdevenir un relat visual i textual articulat en tres eixos: la salut, l'esport i la dona. No m'enrotllo més, la saludem perquè la tenim aquí a l'estudi 1 de Ràdio Castellà. Bona tarda, Mar.
Bona tarda.
Benvinguda.
Gràcies.
Parlem d'aquest projecte que ja es va inaugurar, diguéssim, aquesta exposició, però que també se'n va una miqueta més enllà, perquè a part d'exposició hi haurà també xerrades, no?, que puguin parlar doncs, de tot aquest procés que per tu va començar, com dèiem, fa 10 anys. Com va néixer Identitat Esculpida?
El projecte va néixer d'una manera totalment casual i fortuïta, perquè, per una banda, òbviament el meu procés personal de malaltia oncològica i de la recaiguda de la malaltia, però per altra perquè doncs, la meva doctora em va incitar, diguéssim, i em va convidar a que em fes fotografies a l'hora de tornar-me a reconèixer a mi mateixa, reconèixer un cos diferent i reconèixer-me amb un procés de reconstrucció, no? I ella va ser la que em va estimular i em va dir: fes-te fotografies, perquè no és el mateix mirar-se al mirall que a través d'unes fotografies. Llavors el Jordi, que m'havia, ell durant el procés de tractament m'havia dit: si necessites fer-te fotos o això, digue-m'ho. Li vaig dir que no. En aquell moment, llavors, va ser quan li vaig dir que sí. I amb l'Helena Pielias, que bueno, és una artista del món de la imatge, doncs vam muntar aquestes sessions de fotografia. Què va passar? Que una cosa que havia de ser només per mi, perquè m'ajudés a mi i com a experiència pròpiament artística, quan vam veure el resultat i vam veure totes les imatges, ens vam quedar flipats de la qualitat, de l'interès que tenien aquelles imatges, de que, ostres, de que això podia anar més enllà i de que no podíem guardar en una carpeta. És a dir, i a partir d'aquí va ser quan vam començar a pensar entre tots tres què se'n podia fer, no? També vaig consultar amb persones que tenien, diguéssim, criteri dins el món de la dona, de la malaltia i també des del món de la comunicació i la imatge. Quan em van dir doncs, que sí, que tenia un interès molt potent i que això podia esdevenir doncs, un projecte expositiu molt xulo, va ser quan llavors vaig començar-me a bellugar doncs, per buscar finançament, col·laboració, sponsorització per produir-ho. Va néixer així.
Evidentment, aquest procés no ha estat fàcil perquè doncs, venia d'aquesta malaltia que es converteix en art, com dèiem, aquesta vulnerabilitat d'exposar públicament doncs, i d'una manera artística aquesta etapa, si no, més no tan íntima de la teva vida, com la vas gestionar?
Sí, sí. O sigui, al principi no va ser fàcil, eh? Però quan, diguéssim, crees i dissenyes un fil conductor on hi ha un discurs, on a més està ben estructurat, està ben assessorat, no? Mesurat a nivell de paraules, textos, avalat per especialistes i persones doncs, que en aquest moment t'acompanyen en el procés de la malaltia i que tenen doncs, molta expertesa. Això em va donar seguretat a l'hora d'exposar-ho. Malgrat això, òbviament estàs mostrant el teu cos, no? I sempre és una... O sigui, sempre quan exposes una obra d'art és com si despullessis. En aquest cas és real, no? Perquè alguna de les imatges ja ho són, nues, no? Però, bueno, llavors és com que agafes distància. M'entens el que vull dir? Sí. O sigui, passa per davant l'objectiu al fet personal. I prens distància i ja està. I ja està. Seria com qualsevol altre tipus de treball.
Clar, m'imagino però que hi ha certes pors, certs dubtes que tu has de superar, no? Internament, abans de posar el teu cos i les emocions, doncs, al centre d'aquest relat, no? Al centre de l'art.
Ja, però és que el meu cos i les meves emocions, el meu cos mutilat o diguéssim, amb cicatrius o danyat, digue-li com vulguis, eh? I les meves emocions són les mateixes que la de qualsevol altra dona que passa un càncer de mama, eh? Són les mateixes, són comunes, si no totes, moltes d'elles. Aleshores, bueno, senzillament posar-ho en públic i ofertar-ho, diguéssim, amb un aparador com són les xarxes socials i fer una cosa que potser elles no s'atreveixen a fer, però que potser per la meva condició, diguéssim, de creativa o d'artista, hi estic més acostumada, no ho sé, eh? Vull donar-li ara mateix una explicació i se m'acut aquesta, però potser és perquè això, jo hi estic més acostumada.
Mm-hmm. Què s'ha posat per vosaltres ara revisitar-ho 10 anys després?
Home, t'haig de dir que aquests dies he tingut molta moguda emocional, està clar. Jo ara feia molts dies que no obria les fotografies i aquests dies enrere, aquestes setmanes, quan revisava les lones, les imatges, que estiguessin els roll-ups, que estiguessin tots correctament i tal, tornar a obrir la carpeta amb fotografies de tots els fets, successos, aventures, convivència i experiència d'aquests 10 anys, sí, emocionalment estic... Sí.
Ha sigut heavy, no?
Estic encara.
Estàs encara.
Sí, sí, sí.
Clar, és un procés molt delicat que es va haver de retratar. No sé si en aquest cas el Jordi va seguir algun criteri estètic o narratiu que us pogués guiar, doncs,
sí,
per les sessions.
Sí, vam estructurar les sessions. Les que ens venia de gust fer, eh? Sense cap mena de finalitat ni d'objectiu en aquell moment. I de dir, hòstia, disfrutem-ho, i disfrutem-ho com a experiència visual, plàstica, artística, i ja està, i que òbviament li serveixi a la Mar, no?, pel seu procés propi personal de recuperació i de reconstrucció. I no hi havia, diguéssim, com un disseny previ. Sí que sabíem, bueno, farem una sessió, constarà, perquè clar, òbviament ho havíem de preparar tot això, no?, i havíem d'organitzar-ho. Farem una sessió així, 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 per tant prepararem pigments, per tant prepararem un fons blanc, per tant una altra sessió serà així i una altra sessió serà pues, d'una altra manera, no? I el Jordi va experimentar molt amb la fotografia zenital, va muntar una càmera, recordo, al sostre, teníem un sostre alt i vam experimentar amb aquests canvis de, diguéssim, de punts de vista. Clar, però també com a fet artístic i experiencial, d'experiència, vaja. Uh-huh. No sé si ho dic bé.
Comentàvem que aquesta exposició no es queda només aquí, sinó que és el dia 27 de novembre, no?, que doncs, hi haurà una activitat vinculada també a aquesta exposició, una activitat de debat, en aquest cas, i de divulgació, una conversa pública dedicada doncs, al paper de l'activitat física en pacients oncològics. Això significa que al final l'art també serveix per remoure, per difondre, per explicar, i en aquest cas com ho ha fet doncs, aquesta exposició des del 2015 que es va inaugurar, de quina manera ha aconseguit canviar aquesta percepció social, no?, doncs, que tenim sobretot en l'àmbit de l'activitat física relacionada amb l'àmbit oncològic, no?
Bueno, és que aquí quedava molta feina per fer i clar, o sigui, la motivació de tot això i de lligar-ho tot va ser que jo, a nivell personal, no vaig tenir ajuda en aquest sentit. És a dir, quan vaig arribar al segon diagnòstic, que va ser quan vaig fer el tractament, i al meu oncòleg jo li deia que feia activitat física, o li vaig preguntar per l'activitat física i em deia que no, o em deia que, bueno, salir a passear, clar, o sigui, una cosa que em feia tant de bé, que m'havia ajudat tant, que jo ja havia incorporat dins la meva rutina de vida i d'entrenament i tal, que de cop i volta, no, para-ho aquí, això.
Clar, et deien justament el contrari.
Clar,
no facis massa.
Clar, estem parlant, situem-nos, eh? Clar. Estem parlant de fa 12 anys enrere. Sí. 12 anys, 12, gairebé 13 ja. El paradigma era un altre. I ells s'escudaven amb que no hi havia evidències científiques que demostressin que l'exercici anava bé o podria ser contraproduent amb processos tan complicats i tan complexes com els tractaments oncològics. Bueno, jo vaig fer desobediència. Jo sempre ho dic, vaig fer desobediència
activa,
oncològica.
Desobediència activa i em consta.
Total. Totalment, perquè al final acabàvem sempre al mateix punt, que és que jo li deia, ja, però tu tens el mal de cames que jo tinc, derivat dels químics que m'esteu administrant, oi que no els tens? Doncs jo faig per estar bé. I a mi treure'm aquest dolor a les cames significa pujar, enfilar-me dalt d'una bicicleta. Uh-huh. I pedalar. Uh-huh. I llavors estic millor. Que m'ajudis o no amb una medicació que em farà estar millor, vale, però si m'ho puc estalviar,
clar.
Millor que millor, uh-huh. No?
Clar, no hi havia cap repercussió negativa, al contrari.
Absolutament. No? Bueno, la por, diguéssim, és de... Era, vaja, de que uh-huh. poguessis caure, de que et poguessis fer una ferida i que, per tant, no cicatritzessis, de que, en el pitjor dels casos, doncs, et trenquessis alguna cosa i haguessis d'entrar a quiròfan per una intervenció urgent. Aha. I que, clar, enmig d'una quimio, tot això faria que s'hagués d'aturar una quimioteràpia. Per tant, per això eren tan prudents. Però llavors també perquè no hi havia les evidències científiques. Amb 12 anys, 13 anys, les coses han canviat molt. I s'ha arribat als estudis científics i s'ha arribat a que tot això està avalat i està autoritzat i però, bueno, més uh-huh. que avalat, no? Vull dir, sí. Ja està comprovadíssim ara ja i estudiat, no? I bueno, sento que amb aquest treball i amb el projecte he pogut aportar alguna cosa, no?, a que això canviés. Perquè, si més no, he fet d'altaveu. I gràcies al que jo feia, al que publicava i al que mostrava, tant amb l'exposició, amb la conferència, o en llocs on se m'ha convidat a parlar, davant de sanitaris, oncòlegs, cirurgians, infermeres, fisioterapeutes, he contribuït, he posat el meu granet de sorra i he sigut una més dels poquets que érem en aquell moment que alçàvem la veu i que ho explicàvem, no? A que les coses hagin pogut canviar i que, bueno, que avui dia, a hores d'ara, estiguem parlant d'un concepte que llavors no hi havia, que era exercici físic oncològic. Això no existia.
Uh-huh. Amb el projecte que ara tenim exposat aquí a Castellà, tanques aquesta porta o encara...
A veure,
jo penso
que el projecte ha arribat a l'objectiu que jo em vaig marcar, que era aquest. Està clar que jo no podia... O sigui, jo he fet fins i tot curses amb afany recaptatori per després fer donatius a llocs en concret, com és, per exemple, Junts contra el Càncer a Barcelona, on desenvolupen un programa d'exercici en pacients. Uh-huh. Però no d'ara, eh? De ja fa anys enrere. Vol dir que, bueno, jo sabia que no podia... a accedir a finançar o a intercedir perquè es desenvolupessin... No, això ja ho han fet els metges, els especialistes, no? Ells ja han apretat allà on sí. tocava perquè això passés. Però, bueno, l'objectiu que jo em vaig marcar, que era fer-ho necessari, fer-ho visible, canviar el paradigma, no? I incloure aquest paràmetre més dins els tractaments. És que no és una opció, això ja, Marina. No és una opció.
Uh-huh. Total. Uh-huh.
No. Avui em parlava aquest matí en una reunió és la pastilla. La pastilla és fer exercici. El tractament, una part del tractament és fer exercici, moure't. Perquè com millor estiguis, més actiu estiguis, més fort estiguis, millor toleraràs els tractaments de quimioteràpia, del que sigui, i millor et recuperaràs.
Queda dit. Doncs, Mare Hernández, escultora de Castellà del Vallès, avui moltes gràcies, especialment per haver-nos vingut a fer aquesta visita. Una abraçada.
A vosaltres, gràcies.